La taula de l'Evangeli.
Bon dia a tothom, gràcies per acompanyar-nos un diumenge més aquí a la taula de l'Evangeli. És un plaer per a nosaltres, els que fem el programa, d'arribar a vostès a través de la nostra tasca, comentar les lectures de la missa de cada diumenge. Avui som ja al 30 de durant l'any. I per a fer aquesta feina hem convidat el rector de la parròquia d'Ordino, el Principat d'Andorra, mossèn Joan Fenosa. Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per ser de nou aquí.
Gràcies per cridar-me.
I hem convidat a un notari de la Seu d'Urgell, Xavier Francino. Bon dia.
Bon dia.
Què tal? Bé?
Bé, vinc a donar fe.
Bueno, gràcies, eh? De seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 30 de durant l'any és del llibre del profeta Jeremies i del capítol 31.
Això diu el Senyor. Crideu d'alegria, celebreu la sort de Jacob, la primera de les nacions, proclameu que el Senyor ha salvat el seu poble, la resta d'Israel. Jo els faré venir del país del nord, els reuniré des de l'extrem de la terra. Tots hi seran, cecs, coixos, mares que crien, tornarà una gentada immensa. Havien sortit plorant i els faré tornar consolats. Els conduiré als rierols d'aigua per un camí suau sense entrebancs. Perquè jo sóc un pare per a Israel i Efraïm és el meu fill gran.
Fragment del conegut llibre de la Consolació dins el conjunt d'oracles de salvació que Jeremies adreça a Judà i al Regne del Nord. El profeta anuncia la joia del retorn dels deportats a Assíria i la reconstrucció d'Israel sota la sobirania dels descendents de David. Han passat molts anys d'això, però bé, intentem posar el context també i el contingut. Què ens pot dir avui dia? Quina llum? Quin contingut litúrgic creieu que té
avui,
per nosaltres?
Avui dia Jeremies jo crec que estaria molt avergonyit.
Sí?
De per què ha servit la tornada a Israel de la diàspora.
Sí.
Estaria molt avergonyit. Per què ha servit la tornada? És que la situació que es viu és de tal barbàrie. No hi ha res que ho pugui justificar, això, ni la religió, ni l'ètnia, ni la història. És inconcebible, és inhumà. Només la més absoluta baixesa moral pot justificar el despreci que estan demostrant pels més bàsics valors humans. És inacceptable. Tots en són responsables. També és veritat que no tots amb el mateix grau de responsabilitat, però tots en són responsables, i no sols els que estan allà llançant-se bombes i tirant-se tiros, sinó els que els protegeixen, els que els justifiquen, els que els ajuden, els que hi comercien. És inacceptable. És a dir, a mi aquest passatge no puc evitar de relacionar-lo amb per què ha servit. Això és aquest era el destí del poble d'Israel? No ho sé. O sigui, crec que no.
Bueno, venien d'una diàspora de segles i d'un menyspreu terrible de tot el que era el nazisme. Jo no vull justificar res, eh? Però a partir d'aquí, el que passa és que llavors han fet el mateix, pràcticament. Eh? Ara, en aquest moment, és que el com que és... Bueno, és l'ull per ull i d'en perdent, no hi ha res més. O sigui, és la llei mosaica, qui me la fa la pague. I en aquest moment és una massacre increïble. Avui mateix hi ha hagut bombardejos a dos llocs. Bueno, de totes maneres que n'hi ha. I val la pena de que poder i busquem, vull dir, que el món occidental hi busca una solució. Però malgrat tot, espiritualment, des del punt de vista de la litúrgia, ens porta al retrobament amb la pau interior i amb la pau als altres, amb els altres. I és que havia marxat d'aquesta forma tan trista que va desaparèixer tot el Regne del Nord i que se'ls van carregar tots i que només van quedar avis i dones. Malgrat tot això, quan tornen a casa. poder també ho podem aplicar a lo que és el cristianisme avui. Els que tornen, que ja han deixat, han trencat la baula d'aquesta pràctica religiosa, els que tornen troben aquesta pau interior que es troben a casa. Si això ho podem aconseguir, serem una església que se'n diu de sortida, o de lo que en diuen l'àgora el papa anterior, el Benet XVI, que és això que en diuen, ens trobarem a parlar dintre de l'àgora. L'àgora és el trobament en totes les ideologies, totes maneres de ser, i allà trobarem aquella aigua que ens fa, que ens trobarà set de lo que és el compartir.
A mi la veritat és que se'm fa difícil de pensar que compartim el mateix Déu.
Amb qui?
Amb els jueus.
Uh-huh. La qual em porta a la conclusió de que li fem fer unes coses a vegades tan estranyes a Déu que no...
Atribuïm a Déu coses estranyes.
Sí,
no?
sí. Vull dir, en nom d'ell fem i diem coses que, aviam, els conduiré a rirols d'aigua per un camí suau sense entrebancs. Realment es pot arribar a pensar que Déu això t'ho concedeix a tu perquè ets d'una determinada ètnia o perquè tens un determinat cognom, però el teu veí no hi té dret amb això? No ho sé quina interpretació ens pot portar amb això, com se pot llegir l'Evangeli i quedar-te tan tranquil. No? Si Déu te dona a tu la pau, la tranquil·litat, el dret a tornar, retrobar-te, Déu és universal.
Venien de la gran desolació, venien de un esclavatge total, d'un derribament total de la personalitat. Venien d'un esclavatge i, clar, quina és la idea d'Isaïes? Déu acull i ens porta pau i tenim de tornar a tenir dignitat i tenim de tornar a anar endavant, que és el que se'ns diu amb sentit també del pecat. Estem en un moment que el pecat està molt poc valorat, o sigui, més que res no existeix. Llavors, què passa? Quan entres dintre la dinàmica de l'espiritualitat i del trobament amb l'altre i de la fe en aquest Jesús que és la nostra salvació i la vida, llavors sí que vas buscant aquesta dignitat que diu Isaïes. Si la interpretem amb el dia d'avui, si l'interpretem ja, com dius tu, en tot el poble d'Israel en aquell moment, evidentment que tens molta raó, però també dintre de la litúrgia ens trobem amb aquest sentit de trobament amb Déu i amb aquesta comunitat que ens, al final la missa, quan venim a missa, ens reconciliem tots i vivim aquest sentit de que Déu ens acull. I el primer que fem quan entrem a l'Església, pràcticament a la missa, és demanar perdó.
Sí. De totes formes, aviam, passem full de la indignació i la consternació que avui pot provocar aquesta situació actual que es viu a Terra Santa. Però sí que és veritat que tot això ens ha d'interpel·lar a ser crític amb el que fem amb la religió, del que fem amb Déu, del que li fem fer, del que li fem dir. Hem de ser crítics de no manipular-ho per interessos espuris, per interessos personals, egoistes, perquè és molt fàcil d'utilitzar la religió per finalitats que no li són pròpies i que només busquen el poder temporal o la riquesa o el benefici propi, etc.
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la carta als cristians hebreus i del capítol 5è.
Els grans sacerdots, presos d'entre els homes, són destinats a representar els homes davant Déu, a oferir-li dons i víctimes pels pecats. No els és difícil de ser indulgents amb els qui pequen per ignorància o per error, perquè ells mateixos experimenten, per totes bandes, les seves pròpies febleses. Per això necessiten oferir sacrificis pels seus pecats igual que pels pecats del poble. I ningú no es pot apropiar l'honor de ser gran sacerdot. És Déu qui els crida com va cridar a Aaron. Tampoc el Crist no s'atribuí a ell mateix la glòria de ser gran sacerdot, sinó que li ha donada aquell que li ha dit «Ets el meu fill, avui t'he engendrat». I en un altre indret diu «Ets sacerdot per sempre com ho fou Melquisedec».
El sacerdoci intenta ser el punt de convergència de dos pols oposats, la humanitat i la divinitat. En Jesucrist veiem el gran sacerdot elegit per Déu per tal d'oferir un únic sacrifici que restaurés definitivament les relacions dels homes amb Déu. Qui comença?
El pobre Sant Pau devia ser bastant innocent. Perquè ell ho veu com una cosa natural, com una regla lògica, que els febles, els pecadors siguin indulgents amb els altres, que també ho són, perquè com que ells coneixen les seves febleses, doncs també han d'entendre que els altres les tinguin i s'equivoquin. Però després el que veiem és amb quina freqüència som cruels, som crítics amb els que en definitiva tenen els nostres mateixos defectes, que és una actitud molt poc cristiana. L'Evangeli és una font constant d'inspiració que ens fa plantejar constantment, ens ha de fer plantejar constantment les nostres actituds, les nostres intencions, i ens posa un nord a la nostra brújula moral. Aleshores, aquí el que ens diu és ens crida amb aquesta empatia, amb aquesta comprensió pels defectes dels altres, perquè nosaltres també ho som pecadors.
Mossèn Joan.
Ens parla dels sacrificis. O sigui, l'Antic Testament és el pas entre l'Antic Testament i el Nou Testament. Qui és el boc expiatori, el Nou Testament, dels pecats del món? És la creu de Jesús. És la força del crucificat. I s'acaben els sacrificis dels animals. I lo de la cendra, i lo de venir amb la sang dels animals al poble, tot això passa a una altra galàxia. Ell ja parla de reconciliació per mitjà de la resurrecció de Jesús. Jesús és el que salva, és el que ens porta a la vida. És, d'alguna manera, el que perdona els pecats. Els pecats del poble no es podia perdonar al sumo sacerdot, era Déu mateix, i llavors la gent feia penitències i formava, com ara fem els exercicis espirituals, doncs ells ho feien d'una manera col·lectiva. Es posaven cendra al cap i demanaven perdó i buscaven el que Déu fos compassiu, que no era l'Antic Testament compassiu. Si tu es fas malament en Déu, tu ho pagaràs. En canvi, Jesús no ens diu això. Si tu portes malament amb el germà, llavors ets un pecador i necessites convertir-te. I convertir-te vol dir canviar. Per tant, aquesta lectura d'avui, aquesta lectura de Sant Pau, als Hebreus, es porta també aquesta cosa del pecat per ignorància. O perquè no m'ha entès bé el que han dit d'alguna manera de les benaurances. Si entenem bé les benaurances des del condicional, si tu vols seràs feliç, si tu vols. Però si tu vols ser feliç, mira el que hi ha. Sigues compassiu, estigues a prop del més feble, estima, tingues fe i no perdes mai l'esperança.
No, no, hi ha el camí. O sigui, tu tens un destí i el destí aquest té un camí. És com la lectura de la setmana passada, que els hebedeus li deien: nosaltres volem seure dreta i esquerra, i ells li diuen: bueno, és que si voleu arribar a la glòria haureu de passar pel camí que jo seguiré.
Exactament.
Tu vols arribar a un fi, tens un camí per seguir. El que no pots fer és escollir el teu camí i donar per sentat que et portarà on tu vols que et porti. No, això et portarà o no. Aleshores, l'Evangeli ens dona el destí, però també ens dona el camí. I el camí és, pues, el de les benaurances.
Exacte, jo també crec que així, ho crec exactament de la mateixa manera. Les benaurances és la força de la humilitat per acceptar el que diem el sofriment, les contradiccions, lo que és la vida de cada dia. Si tinguéssim en compte les benaurances i es visquéssim mínimament, potser seríem feliços en aquest sentit, de trobar-nos amb nosaltres mateixos.
No sé, en sap quin problema té això?
Quin problema té, dis-me-ho.
Que com que ens han posat amb les benaurances, a mi el que em fa por és que la Maria ens convidarà per la setmana que ve, que és...
Bueno, ja ho veurem, això. Depèn d'ella, això.
Per què no? Per bueno. Què? Bé, t'agafo la paraula. La paraula.
No era la meva intenció, però no? la lectura de les benaurances...
Bueno, vols dir que t'agradaria comentar-les? Digues la veritat.
Ja saps, Maria, que jo no m'atreveixo mai a discutir amb tu.
Mare meva, quin respecte.
Soc un fidel disciplinat.
Sí? Mare. Bé, algun comentari sí. Més sobre...
No, per una part no, ja.
És que les benaurances, és que les podríem posar a cada programa, perquè sí. Haurien de sortir i són, a cada programa. Impregnen tot l'Evangeli, impregnen tota la vida i el missatge de Jesús.
Bueno, seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Escoltem ara l'Evangeli, que és de Sant Marc i del capítol 10.
En aquell temps, Jesús sortí de Jericó amb els seus deixebles i amb molta gent. Vora el camí hi havia assegut, demanant caritat, un cec, que es deia Bartimeu. Quan sentí dir que passava Jesús de Natzaret, començà a cridar: «Fill de David, Jesús, compadiu-vos de mi!» Tothom el renyava per fer-lo callar, però ell cridava encara més fort: «Fill de David, compadiu-vos de mi!» Jesús s'aturà i digué: «Crideu-lo!» Ells criden al cec i li diuen: «Anima't i vine, que et crida!» El cec llançà la capa, s'aixecà d'una revolada i anà cap a Jesús. Jesús li preguntà: «Què vols que et faci?» Ell respon: «Rabun, i feu que hi vegi!» Jesús li diu: «Ves, la teva fe t'ha salvat». A l'instant hi veié i el seguia camí enllà.
Jesús surt de Jericó, a uns 28 quilòmetres de Jerusalem, i pel camí troba el cec Bartimeu, que el crida i demana de veure-hi. Jesús el guareix i ell el seguí. Bé... Seguim.
Això és Sant Pau, com cau del cavall, exactament és això. O sigui, se sent d'alguna manera aclaparat de poder-hi veure-hi. I llavors, quina és la reacció? Seguir-lo. Estar darrere d'ell, aquella gran multitud. Estem segurament al segon any de la vida pública de Jesús. Quan comença tot aquest èxit i aquest... No sé si heu vist la sèrie Chosen. Chosen ens presenta un Jesús que, malgrat vesteixi de la manera com vesteix al temps de Jesús, ens porta amb llenguatge d'avui. Jo a la meva parròquia l'any passat vam fer, ara per el novembre que tornem a començar. És un capítol que són... Acabem el capítol, però les coses de la vida de Jesús, viscudes d'aquesta manera. Per tant, I és el cec Bartimeu en aquesta sèrie. I el que fa, al final de tot, el cec s'abraça a Jesús. O sigui, de fet, és aquest abraçar-se físic que es veu en la sèrie és aquest acceptar, m'has curat, t'ho agraeixo. Aquest és el sentit, es pot dir, de l'agraïment, el seguiment. Per això molta gent, d'alguna manera, quan veuen que algú els acull i els estima, però sense buscar res, si se t'encén, perquè hi ha gratuïtat. Quan no hi ha gratuïtat, quan les coses es paguen, es perd tot el sentit de lo que vol Jesús de nosaltres. Per això, el ser capellà avui és la gratuïtat de no buscar res, perquè sí, quan jo em vaig fer capellà, pues sí que hi havia una mica el sentit del reconeixement de la comunitat o del poble. Jo vaig estar una temporadeta als Estats Units i allà hi havia el ser capellà, era com, encara ho és avui, és una mica l'estatus, però de tots catòlics i protestants aquí, l'estatus és estar, la gent et respecta si els estimes i estar al seu costat. A moltíssims, el que tu siguis capellà no els importa. Per això, la gratuïtat de Jesús, per mi és aquí.
A mi em crida l'atenció, i suposo que és una mica de malícia, que tots aquests que al llarg de l'Evangeli Jesús cura, que n'hi ha una colla,
sí.
I alguns els hi agraeixen, uns altres no, però després no tornen a aparèixer, no se sap què passa.
Perquè és la comunitat...
No sé si és que amb el pas del temps potser se n'obliden i tornen a la seva vida com si no hagués passat res. No ens passa a nosaltres, potser això també una mica, de tantes coses que rebem, de tantes coses per les que hem d'estar agraïts i no aconseguim centrar la nostra vida en això i sempre estem amb el neguit d'allò que volem a més de, en lloc de mirar el que tenim, el que ens han donat, el que hem rebut d'aquesta gratuïtat permanent que tenim nosaltres amb tantes coses, i estem sempre amb l'angoixa, amb el neguit, amb la de més i més.
La idea és aquesta, el sentir-nos cridats. Què diu Jesús als seus deixebles, amb aquesta gent que diu, feu-lo callar, que ja estem tips de sentir-lo. Crideu-lo. Per tant, és important que ens sentim cridats. Per Déu, eh?
Sí, és que, a més, l'actitud dels que el fan callar i de Jesús és tan oposada, tan contrària. Els que el feien callar seguien a Jesús i veien a Jesús com un líder, com formaven part del poder, i a tots ens agrada estar a prop del poder. O sigui, ells el veien com algú poderós i algú que... precisament per aquesta autoritat no es podia barrejar amb un pobre captaire sec, brut i pollós segurament, i per això el fan apartar. I en canvi l'actitud de Jesús és completament inversa, o sigui, crideu-lo, atansa't.
Però Jesús no està amb el poder.
Esclar, Jesús però tots els que l'envoltaven li estaven situant.
Li donaven una autoritat que és diferent d'estar lligat amb. Ells, l'autoritat que venia de Déu. No venien ni dels grans sacerdots, ni dels polítics, ni dels reis. Venia del lligam que tenia espiritual amb el que ells veien que passava i que tampoc en tenien, i potser no en tenim avui nosaltres. Se'ns fa difícil el que és Jesús en la seva connectivitat amb el Pare. Ells ens ho fa descobrir. O sigui, el que era la llei mosaica tothom ho sabia, però el que era és nou, és, i perdoneu-nos les nostres culpes com nosaltres perdonem els nostres deutors. Aquest és el gran missatge de Jesús, que hi ha un pare que ens estima. Mirem la paràbola del fill pròdig i llavors podrem veure el que és aquest pare que estima sense límits.
Clar, la resposta de Jesús davant d'aquestes situacions que es van repetint, perquè situacions d'aquestes en què algú crida o el que li passa l'ombra de Jesús per sobre, això es va repetint. I l'entorn de Jesús sempre té la tendència de no molestis,
sí.
No molestis. I l'actitud de Jesús sempre és la mateixa. Una opció decidida i incondicional.
Però això també passa avui dia, no?
Ah, no, esclar. Pues, bueno, és una imatge molt televisiva, la del líder polític envoltat del cinturó de seguretat que aparta la gent.
Perquè no s'atansi ni el molestin.
Però és que són lideratges diferents. És que són lideratges diferents amb uns líders... aquest pobre, aquest feble, aquest descastat el molesta i en canvi Jesús, és que Jesús ha vingut per ells. Jesús no ha vingut pels poderosos, Jesús ha vingut per aquestos. Per tant, la seva opció sempre és la mateixa. Atansa't. I què és el que et passa? Què és el que necessites? Què és el que vols? Bueno, és l'actitud que s'espera de nosaltres, també.
Queda palesat a l'Evangeli que Jesús permet que aquells pobres, secs, coixos, paralítics, s'atansin amb ell perquè els guareixi. Jesús els vol escoltar, però avui no hem après la lliçó, potser, perquè quan se'ns atansen aquests, diem fora, fora, no? Potser.
Bueno, sí, és l'actitud natural des del punt de vista dels valors, no diré humans, però mundanals, sí.
Un altre cop ens hem quedat a mitges. Bé, si us va bé, podeu venir diumenge vinent i si no, doncs una altra ocasió serà. Moltíssima gràcia, mossèn Joan Fenosa.
Gràcies a vosaltres, sempre.
I també gràcies a tu, Xavier Francino.
Gràcies per convidar-nos.
La part del control tècnic ha estat a càrrec de l'Àlex Alsina, gràcies, la locució de les lectures de la Cristina Orduña. A la direcció i presentació ha estat la Maria Marín, la que us parla, i ja saben que ens agrada molt que retrobar-los en el programa, en la sintonia de Ràdio Estel. Els convidem a aquest divendres, dia 1 de novembre, que és la celebració de Tots Sants, i farem una edició extraordinària del programa. Si poden participar, ens agradarà molt retrobar-los novament. Moltíssimes gràcies per tot el seu recolzament, la seva fidelitat al programa, i els esperem divendres vinent. Adéu-siau.